Catalunya.
Hola, bon dia. Fins a les dues, l'actualitat més pròxima. Avui comencem des de Tarragona amb els efectes del temporal.
Més de 200 afectats pel temporal de Salou ja han passat per l'oficina d'atenció al ciutadà que ha instal·lat l'Ajuntament. De moment no s'han quantificat els danys econòmics, però el consistori està estudiant la possibilitat de demanar que el municipi sigui declarat zona catastròfica.
El temporal del cap de setmana torna a malmetre una part del passeig de Sabanell de Blanes. Es tracta del tram que encara no s'havia reparat després dels incidents de l'hivern passat. Ara el consistori espera la resposta de la Generalitat per veure quan hi podrà actuar.
Completem el sumari amb aquests altres titulars destacats.
L'exalcalde de Barcelona entre el 1976 i el 1979, Josep Maria Socias Humbert, ha mort aquest matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron a causa d'un càncer. La capella ardent s'instal·larà aquesta tarda a l'Ajuntament de la ciutat.
En un any han augmentat un 73% el nombre de demandants de pisos protegits inscrits al registre de l'Ajuntament de Lleida. La xifra s'ha disparat fins a més de 3.000 inscrits, sobretot joves que demanen pisos de lloguer. La Paeria fins i tot es planteja destinar al lloguer promocions planejades com a compravenda.
Trànsit, Cèlia Quintana.
Bé, doncs a aquesta hora hi ha 2,5 quilòmetres de cua a la P7 a Riudellots de la Selva, sentit cap a Barcelona, perquè hi ha un creu tallat arran d'un accident, tallada a la B212 a Vilafranca del Penedès per una altra topada d'un camió frigorífic. Hi ha desviaments per la N340, un quilòmetre de retenció a la P7 a Parets del Vallès, sentit cap al nord, per un camió aturat que dificulta la circulació. I a l'autopista del Garraf hi veiem un tram de retencions a Sant Boi, sentit cap a Barcelona, també per un turisme que veiem aturat que dificulta la circulació.
Gràcies, Cèlia. I avui el temps molt més tranquil. Jofre Genuer.
No esperem canvis per aquesta tarda. Tranquil·litat, ambient assolellat, amb temperatures més suaus, agradables. Fins i tot alguns valors poden acostar-se als 20 graus. Tan sols alguns núvols prims cap al Pirineu Occidental o, a últimes hores, els núvols tendiran a augmentar una mica més cap a la costa, especialment de l'extrem sud del país, i demà el cel ja no estarà tan serè, amb possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques de Girona. Dimecres, aquests ruixats, en general, s'estendran més a l'extrem nord del país.
Tot Catalunya, amb Jordi Corbalan.
Avui comencem des del Camp de Tarragona. L'oficina d'atenció als afectats pel tornado que va afectar ahir Salou ja ha rebut més de 200 instàncies per desperfectes. Des de l'Ajuntament encara no s'han quantificat els danys econòmics, però s'estudia la possibilitat de demanar que el municipi sigui declarat zona catastròfica. A Salou mateix hi tenim una unitat mòbil. Roger Matas.
Els afectats pel tornado de Salou ja han començat a presentar la relació dels danys materials. Només aquest matí, més de 200 persones ja han passat per l'oficina d'atenció als afectats. De moment, però, des del consistori es mostren molt prudents i no s'atreveixen encara a quantificar els danys econòmics del temporal d'aquest diumenge. Antonio Banyeres, l'alcalde de Salou, explica que estan estudiant la possibilitat de declarar el municipi zona catastròfica.
Hem de fer la valoració dels danys, veure què és el que està cobert i a partir d'aquí doncs, considerarem quina és l'opció més vàlida. També això d'aquesta zona catastròfica, que això ho donen uns paràmetres. Vull dir, si realment estem dintre d'aquests paràmetres per la gravetat de lo que va passar, doncs bueno.
El fet que molts dels habitatges afectats siguin segones residències fa esperar que durant els propers dies els diferents propietaris puguin venir fins a Salou per valorar els danys ocasionats. Sentim ara una de les afectades.
Espero que de seguida doncs, vinguin a reparar més que res els danys més importants. Els altres, doncs, si es poden anar solventant a poc, no hi ha cap problema. Però més que res, doncs, tot el que són els vidres i les portes d'accés, doncs, perquè en aquests dies doncs, suposo que augmentarà el pillatge i la gent s'aprofita doncs, d'aquesta situació.
La policia local i els Mossos d'Esquadra treballen justament en la vigilància dels carrers afectats per evitar possibles robatoris als habitatges que s'han quedat sense portes o finestres.
Gràcies, Roser Matas. Unitat mòbil a Salou i el municipi de Cabra del Camp a l'Alt Camp també fan avui balanç dels efectes del tornado que hi va afectar el municipi sense fer danys personals. L'alcalde del municipi ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio que confia que aquestes pròximes hores pugui quedar del tot normalitzat el subministrament elèctric al municipi. Mentrestant, a les comarques de Girona. Els temporals del cap de setmana han tornat a malmetre una part del passeig de Sabanell, a Blanes, a la Selva. Es tracta del tram que encara no s'havia reparat després dels incidents de l'hivern passat. Aquesta zona és competència de la Generalitat i, per tant, l'Ajuntament està pendent de l'administració catalana per saber quan es repararà el passeig. Blanes, Maria Joan Comartí.
Segons fonts municipals, els desperfectes que han ocasionat els temporals del cap de setmana a Sabanell no són greus, tot i que s'ha prohibit el pas als vianants per la zona afectada. El cap de Protecció Civil, Josep Lluís Puy, destaca que l'únic lloc on les onades han destrossat part del passeig és el tram que estava desprotegit.
És aquella part que estava pendent de reparació i l'únic que ha passat ara és que s'ha agreujat una miqueta més la situació. Per tant, no era una part ja del passeig que es va fer, sinó que és la que es va deixar pendent. És el tram aquell que li toca fer a la Generalitat i que era una altra administració i no costes. Per tant, estem pendents d'enviar els informes i que ells marquin les temporalitats.
Recordem que les obres de remodelació de la resta del passeig, que són competència del govern espanyol, és previst que comencin abans d'un any, tal com va assegurar el Ministeri de Medi Ambient en una reunió amb l'alcalde.
I encara una cosa més relacionada amb els aiguats del cap de setmana. Ferrocarrils de la Generalitat dona per fet que demà podrà reobrir el cremallera de Montserrat, que està fora de servei des de diumenge per una esllavissada provocada per la pluja. Aquest matí s'ha netejat la zona on es va desprendre les pedres i a la tarda s'arreglarà la instal·lació. Ens ho explica Gerard López.
El tram afectat són tot just uns 10 metres a l'alçada de les Guilleumes, a la part alta del recorregut. En aquesta zona hi ha un talús d'on es va desprendre un gran bloc que a mesura que anava baixant es va anar trencant també. I finalment a sobre la via hi van caure doncs, un parell de rocs de mig metre cúbic aproximadament que van fer malbé la catenària. El responsable de turisme i muntanya de la companyia, Albert Solà, ha explicat per Catalunya Informació alguns detalls de la zona afectada i també de les tasques de reparació.
És ben bé un tram d'uns 10 metres, el que passa que, esclar, l'impacte amb la catenària, més enllà del punt, doncs, el que fa és que desestabilitza doncs, uns metres més, no? Però, en definitiva, això és tornar-lo a posar a posto. L'únic és que, esclar, abans d'entrar a reparar la catenària, el que s'ha de mirar és una mica les canals que han quedat doncs, uns petits blocs doncs, col·locats, estabilitzar-los.
Solà tampoc no descarta alguna actuació per fixar el terra del talús i evitar futures esllavissades. Ferrocarrils manté al llarg del dia un servei alternatiu d'autobusos, tot i que la companyia recorda que també hi ha l'opció per pujar a Montserrat, com és l'aeri o bé els cotxes privats.
Tot Catalunya.
L'Ajuntament de Ripollet, al Vallès Occidental, ha decretat dos dies de dol per l'assassinat d'una noia de 14 anys, veïna del municipi, aquest cap de setmana. Els dos presumptes autors del crim van ingressar ahir a la nit en un centre de menors acusats d'un delicte d'homicidi. Demà, tots els instituts de la ciutat faran 5 minuts de silenci com a mostra de rebuig per aquest crim. Anem a Ripollet, Albert Segura.
L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol amb motiu de la mort violenta de la jove de 14 anys, a la vegada que ha posat en marxa els mecanismes necessaris per atendre amics i familiars. Juan Parralejo és l'alcalde de Ripollet.
Nosaltres disposarem de tots els mitjans servei d'emergència de Catalunya per atendre psicològicament a tot, no són del grup classe, sinó a tot l'institut, tant siguin companys directes com indirectes.
Aquesta tarda s'ha convocat una concentració esporàdica i demà al matí es celebraran 5 minuts de silenci a tots els instituts.
Ho hem sabut fa poca estona. Aquest matí ha mort qui va ser alcalde de Barcelona entre els anys 1976 i 1979, Josep Maria Socías Umbert. El qui va ser l'últim alcalde predemocràtic ha mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron a causa d'un càncer. Aquest mateix any li van concedir la Creu de Sant Jordi. La Capella Ardent s'instal·larà aquesta tarda a l'Ajuntament de la Ciutat Purificació Barcelona.
Nascut a Barcelona el 24 d'octubre de 1937, advocat format en el Front de Joventut, va ser procurador sindical a Corts i president de la Central Nacional Sindicalista, des d'on es va oposar a les grans vagues i protestes laborals. Era considerat la mà dreta de Rodolfo Martín Villa i el seu home de confiança a Barcelona durant la transició. El van nomenar senador l'any 1977. Entre el 76 i el 79 va ser alcalde de la ciutat i també president de la Corporació Metropolitana. Com a alcalde es va dedicar a desmuntar des de dins l'aparell polític i administratiu de l'Ajuntament franquista. Durant el seu mandat al consistori en destaca la seva col·laboració amb l'arquitecte Joan Antoni Solans, responsable de la creació de noves places i parcs i de la realització d'una dotzena de centres cívics. El seu projecte urbà més destacat va ser la remodelació d'una part del barri del Raval. Precisament aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per l'impuls urbanístic que va protagonitzar i per la introducció a l'Ajuntament d'un estil de govern pròxima a la ciutadania.
Tot Catalunya.
Més coses. Anem ara a Lleida. En un any ha augmentat un 73% el nombre de demandants de pisos protegits inscrits al registre de la Paeria de l'Ajuntament de Lleida. La xifra s'ha disparat fins a més de 3.000 inscrits, sobretot joves, que demanen pisos de lloguer. La Paeria fins i tot es planteja destinar al lloguer promocions planejades com a compra-venda. Lleida, Roser Parera.
L'Ajuntament de Lleida ha constatat que hi ha un desajust entre la demanda i l'oferta de pisos. Moltes persones que volen comprar un habitatge de protecció oficial no poden perquè no reuneixen les condicions que ara exigeixen les entitats financeres. Això ha fet que s'hagin disparat les demandes de pisos de lloguer. Ho ha explicat aquesta emissora Marta Camps, regidora d'Urbanisme de la Paeria.
L'Ajuntament està promovent en aquest moment més de 300 habitatges i molts d'ells ens estem plantejant de canviar-los de compra o compra-venda a lloguer, en funció de la demanda que se'ns ha disparat en qüestió de mesos. Pues per les dificultats que posa el sector financer, sobretot a l'hora de poder comprar un habitatge, perquè les condicions que es demanen per una hipoteca ara són molt més elevades que no fa un any.
El perfil dels demandants de pisos de protecció oficial a Lleida són joves, solters menors de 35 anys.
L'Ajuntament de Figueres veu bé que el castell de Sant Ferran rebi part de la col·lecció del Museu Militar de Montjuïc de Barcelona per evitar que es dispersi o bé que marxi fora de Catalunya. Aquest projecte suposarà la reforma d'un dels edificis de la fortalesa figuerenca per convertir-lo en un nou centre d'explicació de la història militar de Catalunya. Figueres i Yolanda Falcón.
El Ministeri de Defensa va oferir la setmana passada aquesta proposta a l'alcalde de Figueres, Santi Vila, per evitar que la col·lecció del Museu Militar de Montjuïc a Barcelona es dispersés o bé que sortís de Catalunya. El projecte ha agradat a l'equip de govern i ara es posa en mans a l'obra per conèixer el contingut de les peces que vindrien i fer un projecte museístic, tal com explica l'alcalde de Figueres, Santi Vila.
Bé, jo crec que ara el que caldrà és dimensionar bé el contingut de totes les peces, el fer un projecte museogràfic modern, no?, que realment doncs, ens incorpori un relat de modernitat, que no tingui a veure amb unes determinades interpretacions que segurament ens podrien incomodar tots plegats.
Es preveu que la col·lecció pugui arribar a finals del 2009 o principis del 2010.
Les obres del TGV a la ciutat de Girona i el seu entorn han obligat a suprimir dos dels circuits urbans que es feien servir en els exàmens de conduir. Des de les autoescoles es queixen d'aquesta situació i de l'accés de zel de la policia local per les multes que els imposa. Girona, Clara Jordan.
Multes que, sobretot, han rebut els conductors de camions que s'estaven examinant i que, mentre durava la prova, només amb la part davantera del vehicle, han de deixar aparcat el remolc. El president de la Federació d'Autoescoles de Girona i Catalunya, Joan Sala, diu que aquest és un problema que s'afegeix a la limitació dels espais on fer els exàmens de conduir.
Hem trobat en dues zones de quatre zones passar dues, vol dir que s'ha incrementat l'afluència de vehicles d'autoescoles tant a Fontejau com a Palau, i a Palau doncs, ja sempre hi ha hagut una certa polèmica i doncs, evidentment s'ha incrementat encara més. El programa veïnal, el programa és amb la policia que està sancionant els remolcs d'autoescola quan aparquen, quan estan examinant, per tant tenim un programa en aquest moment que hem de solucionar amb l'Ajuntament de Girona.
Els circuits urbans dels exàmens de conduir a Girona es fan a Fontejau i al barri de Palau, després que les obres del TGV han obligat a suprimir la ruta per Sant Narcís i per Sant Julià de Ramis.
Més notícies. Els dos ferits greus en l'explosió de gas d'ahir al Moster al Baix Camp continuen estables dins la gravetat, segons han informat des de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
Es tracta d'un matrimoni que es va fer cremades de segon grau en una urbanització del Moster. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'origen de la fuita de gas.
Queixes veïnals al Baix Penedès.
Les associacions de veïns dels sectors de Mas d'en Gual i Nou Vendrell reclamen des de fa 13 anys que es col·loquin pantalles acústiques al tram de l'autopista AP7 que toca aquests barris del Vendrell. El problema s'ha agreujat arran de l'ampliació del tercer carril de l'autopista que queda més pròxim als immobles.
Lluita contra l'obesitat infantil.
14 poblacions de la Noguera i l'Urgell estrenen aquesta tardor un programa pilot en l'àmbit rural per lluitar contra l'obesitat i el sobrepès infantil, un problema que tenen el 25% dels escolars. Es tracta del programa europeu TAU, que ja és present en una trentena de ciutats de l'Estat.
I protesta laboral a Andorra.
Un terç de la població andorrana quedarà afectada per la vaga indefinida dels treballadors de Correus. L'aturada indefinida ha començat aquest matí i la secunda un 65% del personal laboral fix, que reivindica que els seus salaris s'equiparin amb el dels treballadors funcionaris.
Tot Catalunya.
Parlem ara de la presentació d'un llibre que s'ha fet aquest migdia a Lleida. La vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, va demanar a l'exconsellera de Cultura, Caterina Mieres, que entregués les obres d'art de la Franja a l'Aragó com a contraprestació pels papers de Salamanca. Ho revela un llibre que, sota el títol El complot, denuncia manipulacions i pressions del Vaticà i de l'Estat per entregar les obres d'art al litigi que reclama Barbastre. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'autor del llibre, Eugeni Casanova, diu que la Vega va fer trucades a Caterina Mieres quan era consellera de Cultura perquè lliurés les obres a Barbastre.
Ara és vicepresidenta del govern i la consellera Mieres, o l'exconsellera Mieres, em diu que la va trucar 4 o 5 vegades per dir-li que entregués les obres a Barbastre. ya os hemos dado los papeles de Salamanca, ahora cumplid vosotros y entregad las obras a Barbastro.
El llibre diu que la Diputació de Lleida és l'única administració que ha defensat obertament les obres d'art, a diferència de l'Ajuntament de Lleida, que segons l'autor ha estat més ambigu. Casanova afegeix que l'exbisbe Francesc Xavier Ciuraneta va defensar els béns de Lleida davant les pressions del Vaticà. I una dada curiosa, Joan Martí Alanis, que va ser bisbe d'Urgell, va explicar a l'autor que el rei d'Espanya li va demanar que volia ser copríncep d'Andorra.
La polèmica per l'art de la franja es manté viva i posa a punt final aquesta edició del Tot Catalunya. El control de so Rosa Silluer, producció en escura, us ha parlat a Jordi Corbalan. A 8:15 del vespre, més notícies pròximes als informatius emesos simultàniament des dels nostres centres territorials. Bon dia.